Bon dia, les festes d'altura del 2022 van prenent forma. Avui hem conegut els pregoners.
L'informatiu del migdia.
Enguany els pregoners de les festes d'altura seran en Tavi Algaró i l'Àngel Rigall, creadors de moltíssimes de les figures doncs, que apareixen a la Cercavila, persones molt vinculades des de fa molts anys al món de la faràndula.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, Tavi Algaró i Àngel Rigall seran els pregoners de les festes d'altura 2022. L'encàrrec als creadors d'una vuitantena de figures de la faràndula vol ser també un reconeixement a les persones que s'encarreguen de ballar i tenir cura dels gegants, cabeçuts i cavallets d'Olot i dels elements que identifiquen els barris de la ciutat. Les festes d'altura, que permetran recuperar el format habitual, se celebraran del 7 a l'11 de setembre. Tavi Algaró i Àngel Rigall són els autors de prop d'una vuitantena de figures de la faràndula. Algaró, il·lustrador, i Rigall, pintor i escultor, van crear a principis de la dècada dels 90 el primer element de la faràndula. Va ser el Porc i el Xai, per encàrrec de la penya Wàpix, que es va estrenar al setembre de 1994. De seguida entrem en detalls i coneixem el perquè de l'elecció dels pregoners de les festes del retorn a la normalitat. Abans, però, avui és dimarts 26 de juliol de 2022 i repassem el més destacat en titulars, com sempre, amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat el projecte que es va presentar setmanes enrere sobre una nova posada a punt de la plaça Major.
Les obres principals es basen en fer un rentat de cara a un dels punts neuràlgics de la ciutat, com la retirada d'arbres per poder aprofitar la zona en cas d'activitats importants. El regidor de promoció de la ciutat és Estanis Vaireda.
La plaça doncs, ens agradaria que pogués tenir un espai o una millora com ha tingut la plaça del Carme o com ha tingut el Firal, no? Amb dues operacions que han sobrepassat l'urbanisme i que ha suposat doncs, una dinamització social i econòmica molt important.
De la plaça Major a la plaça Picasso de Sant Roc, perquè tindrà nous jocs infantils abans de començar el nou curs.
L'Ajuntament ha aprovat la reforma d'aquest espai que es farà aquest estiu i que tindrà un cost de 18.000 euros. La millora de la plaça és una llarga reivindicació dels veïns del barri. El regidor de serveis urbans de la ciutat és Aniol Sallabona.
Aquesta zona de jocs és molt utilitzada, sobretot en època escolar, quan hi ha la sortida de la mainada de l'escola de Sant Roc, que és un punt proper, i molta gent del barri s'acosta aquí.
En cultura ja coneixem les dates del Festival Lluèrnia.
Del 10 al 12 de novembre, Olot es tornarà a convertir en la ciutat de la llum i el foc. El recorregut del festival se centrarà al barri de Sant Miquel. S'han presentat més d'una trentena de propostes a la convocatòria artística, de les quals se n'ha escollit 4. El director artístic de Lluèrnia és Xavi Bayona.
Jo crec que aquest any ho encarem amb molta il·lusió, perquè a més tenim noves incorporacions a l'equip i estem doncs, com il·lusionats de tornar enguany a fer Lluèrnia. A més, més que el format original, aquest any doncs, tenim una fumarola que comença el dijous.
I en esports, Aniol, parlarem de la garrotxina de l'any, Núria Paiola.
La socorrista olotina fa balanç a Ràdio Olot de la seva participació als World Games, els Jocs dels Esports que no són olímpics. Valora molt l'experiència, però lamenta no haver estat al seu millor nivell esportiu. Té clar que els mals resultats també formen part de l'esport i que li serviran per créixer.
Ha estat una de les competicions més maques i més increïbles que he viscut mai, perquè ja que eren les Olimpiades, els esports que no són olímpics, doncs vam tenir una inauguració.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1 i 4 del migdia, moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Una fuita de gas interromp 3 hores la circulació de la R4 entre l'Hospitalet i Martorell.
La fuita ha estat a prop de l'estació de Sant Joan d'Espí i des de Martorell els viatgers han tingut com a alternativa els trens de ferrocarrils de la Generalitat.
Busquen un noi d'uns 20 anys desaparegut quan es banyava a l'Ebre, a Benissanet.
Efectius dels bombers busquen des de poc després de les 7 de la tarda d'aquest dilluns un jove d'uns 20 anys que es banyava al riu Ebre, a Benissanet, a la Ribera d'Ebre i no n'ha sortit.
primeres denúncies per punxades a noies en discoteques de Catalunya.
La policia no pot confirmar per ara que s'hagi injectat droga a les víctimes ni que els 5 casos hagin acabat amb violència sexual.
De 230 a 500 euros, les quotes d'autònoms que aprova el Consell de Ministres per al 2023.
La proposta pactada la setmana passada entre el govern espanyol i les patronals del sector estableix 15 trams amb quotes progressivament més altes depenent dels ingressos.
A la pàgina internacional, Rússia tanca més l'aixeta del gas mentre Brussel·les debat com afrontaria un tall total.
Gazprom rebaixarà el flux que envia a través del Nord Stream perquè assegura que ha de fer el manteniment d'una turbina.
Clam contra la Junta Militar de Birmània, que ha executat 4 activistes pro-democràcia.
Les Nacions Unides, la Unió Europea i els Estats Units ja han condemnat l'execució a Birmània de 4 activistes pro-democràcia.
I la imatge curiosa del dia és una plaga de milers de meduses que han envaït les costes de Haifa, a Israel.
L'aigua cada vegada està més calenta i, per tant, atrau més meduses que arriben del Mar Roig.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui, en l'apartat meteorològic, aquest dimarts la calor afluixa i ens alleugereix després de tants dies de calor extrema. Aquest juliol duem 6 dies amb temperatures màximes que han tocat o superat els 40 graus, un fet que no s'ha donat en els darrers 10 juliols a Catalunya. Durant aquest període, la xifra de dies més elevada amb màximes de 40 al juliol era de 4 dies als anys 2015 i 2019. Ara, sense valors extrems, mantindrem la calor elevada a calor canicular. De calor en farà i en seguirà fent durant aquests dies, si bé al llarg d'aquesta setmana no tindrem cap dia de gran calorada o de valors excepcionals. La calor entrarà dintre del llindar de les temperatures normals per a l'última setmana de juliol. S'esperen valors de 35 o 36 graus a ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre i puntualment a la Catalunya central. A la costa persistirà l'ambient xafogós, sobretot durant el vespre. En els propers dies la calor va de baixada, però es mantindrà amb la calor típica de finals de juliol, amb valors caniculars. Durant els propers dies el temps serà assolellat i amb tarda sota l'amenaça de ruixats al Pirineu i Prepirineu.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimarts 26 de juliol de 2022. Tavi Algueró i Àngel Rigall seran els pregoners de les festes d'altura 2022. L'encàrrec als creadors d'una vuitantena de figures de la faràndula vol ser també un reconeixement a les persones que s'encarreguen de ballar i tenir cura dels gegants, cabeçuts i cavallets Olot i dels elements que identifiquen els barris de la ciutat. Les festes d'altura, que permetran recuperar el format habitual, se celebraran del 7 a l'11 de setembre.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
A poc es van coneixent els detalls de les festes d'altura d'enguany, que recuperen el format habitual aquest 2022. L'il·lustrador Tavi Algueró i el pintor i escultor Àngel Rigall seran els pregoners de les festes d'altura. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, que els ha fet l'encàrrec d'obrir la festa major, ho ha anunciat aquest matí al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olot. Tavi Algueró i Àngel Rigall són els autors de prop d'una vuitantena de figures de la faràndula. Algueró, il·lustrador, i Rigall, pintor, escultor, van crear a principis de la dècada dels 90 el primer element de la faràndula. Va ser el Porc i el Xai, per encàrrec de la penya Wapix, que es va estrenar al setembre del 1994. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, destaca el paper a la ciutat dels dos pregoners d'enguany.
Enguany els pregoners de les festes d'altura seran en Tavi Algueró i l'Àngel Rigall, creadors de moltíssimes de les figures que apareixen a la Cercavila, persones molt vinculades des de fa molts anys al món de la faràndula, i recordar la importància que els balls dels gegants, dels nans, dels cavallets, la Cercavila tenen en unes festes d'altura que després de 2 anys tornarem a viure amb tota la normalitat possible.
La rèplica de la geganta Talena i dos capgrossos de Sant Jaume de Llierca han estat l'última creació dels dos artistes que tenen en el seu currículum la cabreta del Cornamusant, la rèplica del pollastre de l'Àliga Nova de Sant Ferriol o la del Conill, a més dels ratolins de Bonavista, els gegants de Sant Cristòfor i Mas Bernat i el Santo Negro, entre molts altres figures. Berga explica com ha estat la selecció dels dos artistes per fer el pregó.
En aquesta ciutat tenim per costum, o almenys des de fa molts i molts anys, d'encarregar el pregó a persones o entitats que viuen a la ciutat. Per tant, cada any doncs, quan s'afronta aquest procés, doncs, també es té a veure en el moment, té a veure amb el moment que estem. És a dir, alguns anys l'encàrrec doncs, s'ha acabat fent entitats doncs, que complien un aniversari important en la seva història. L'any passat he de recordar que va ser l'Unió Esportiva Olot, però també a la vegada una mica esdeveniments doncs, que tenen a veure amb la ciutat i que passen. Recordo que un any doncs, que es van carregant a les Tures. Els noms d'en Tavi i de l'Àngel eren dos noms d'aquells que teníem a sobre la taula que alguna vegada havíem pensat que sí, ens acceptarien aquest encàrrec.
El proper dimecres 7 de setembre, al balcó de l'Ajuntament d'Olot, Tavi Algaró i Àngel Rigall donaran el tret de sortida a les festes d'altura que duraran fins al diumenge 11. Aquests dies s'està ultimant la programació de les festes que recuperaran el format habitual d'activitats gratuïtes al centre de la ciutat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I precisament un dels centres neuràlgics de les festes d'altura és la plaça Major. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat el projecte que es va presentar setmanes enrere sobre una nova posada a punt de la plaça. Les obres principals es basen en fer un rentat de cara a un dels punts neuràlgics de la ciutat, com la retirada d'arbres per poder aprofitar la zona en cas d'activitats importants. Aquesta remodelació de la plaça Major consta de dues etapes. La primera, que es durà a terme al setembre i consisteix en revitalitzar-la, i la segona es basarà en la rehabilitació dels veïns, com les façanes de la plaça.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
Fa temps que una de les zones més importants de la ciutat, com és la plaça Major, necessita una remodelació. Aquest és el projecte que ha aprovat el consistori a afegir més valor a una zona tan significativa pels olotins. El projecte no només forma part de l'Ajuntament d'Olot, sinó que es va presentar i va sorgir com a iniciativa del PIAM i de tot un llarg procés participatiu que es va dur a terme amb trobades amb els veïns. La idea és iniciar tot el procés després de les festes d'altura i amb un termini de 2 mesos. L'objectiu és millorar i adaptar la plaça Major als nous temps, així com s'ha fet amb la plaça del Carme o el Firal. El regidor de promoció de la ciutat és Estanis Vaireda.
La plaça doncs, ens agradaria que pogués tenir un espai o una millora com ha tingut la plaça del Carme o com ha tingut el Firal, no? Amb dues operacions que han sobrepassat l'urbanisme i que ha suposat doncs, una dinamització social i econòmica molt important. I aquest és l'objectiu que havíem acordat amb els veïns i farem aquest projecte que hem aprovat avui, i també més endavant ja farem la rehabilitació que es preveu també amb els veïns de tots els edificis de les 20 finques que hi ha a la plaça.
En aquest primer pas de revitalització de la plaça Major es vol fer una zona més accessible pels vianants i veïns de la zona. Ho faran en primer lloc traient els parterres que no han acabat de fer la funció per la qual van ser implementats. També substituiran les lloses que estiguin trencades o en mal estat. Es farà un esforç important a l'hora de treure cablejat aeri, es netejarà la plaça i es retiraran els arbres que ja no tenen cap utilitat. A més, aquest projecte inclou que una proposta de mobiliari urbà i ordenar les terrasses que hi ha en aquests moments a la plaça Major.
Es farà ja també una proposta d'homogeneïtzar tot el que és el mobiliari de les terrasses, una mica seguint l'exemple del Firal, que es va fer una normativa específica. Doncs aquí també la proposta ja inclou una proposta de millora del mobiliari urbà i d'ordenar una mica les terrasses que hi ha en aquests moments. També s'ha parlat amb molts responsables de tots els bars, ens hem reunit amb ells i també ho han acollit molt bé, perquè al final tots volem revaloritzar una mica la plaça Major.
En aquest projecte, la plaça Major en principi no està previst plantar altres arbres, ja que a part de ser una demanda dels veïns, es vol utilitzar aquesta zona de la ciutat per dur a terme activitats importants.
En principi no està previst, els quatre tampoc és que faci molt d'ombra els que hi ha ara, perquè són arbres molt, molt petits,
però en principi no està previst. Era una de les demandes que ens feien els veïns i tota la zona de comerciants, que al final els arbres no eren massa utilitzats, sobretot per ombra, i en aquest cas s'ha prioritzat un espai, sobretot que sigui molt fàcil a l'hora d'organitzar les activitats. I aquesta ha sigut una mica la voluntat. Al final ens sembla que no hem de tampoc reproduir tots els espais d'Olot, han de ser iguals. Necessitem espais i parcs amb ombra, que en tenim molts, però també necessitem espais on es puguin fer activitats.
La primera fase de rehabilitació de la plaça Major està prevista que estigui acabada a principis de novembre d'aquest 2022, ja que les obres duraran unes dues setmanes. Després faltarà la segona fase, on es treballarà amb les façanes de l'entorn de la plaça Major. I de la plaça Major passem a la plaça Picasso de Sant Roc, que tindrà nous jocs infantils abans de començar el nou curs. L'Ajuntament ha aprovat la reforma d'aquest espai, que es farà aquest estiu i que tindrà un cost de 18.000 euros. La millora de la plaça és una llarga reivindicació dels veïns del barri, que se suma a la resta d'actuacions d'aquest tipus que està duent a terme el consistori olotí. Aniol Puigbert.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la reforma de l'espai de joc de la plaça Picasso. El projecte al barri de Sant Roc forma part de les actuacions que està fent el consistori i la brigada de treball dels parcs infantils de la ciutat. Fins ara ja s'han fet reformes a parcs com el del Firal Petit, el de la Faja, el parc del Morrot i el de la Caixa. Ara és el torn de la plaça Picasso, una actuació llargament reivindicada pels veïns de Sant Roc. Després d'aquesta actuació s'impulsaran altres millores a zones com l'Hostal del Sol, el carrer Xaloc o el barri de les Fonts. El regidor de Serveis Urbans de la ciutat és Aniol Sallabona.
Un dels punts que han portat aprovació a la Junta de Govern Local d'aquest matí és ja l'adjudicació per la renovació de la zona de jocs del Parc Picasso, a la zona del barri de Sant Roc. Com bé sabeu, doncs, aquest any ja hi havia la clara voluntat des del principi, des de l'aprovació dels pressupostos, on la partida de parcs urbans ja va experimentar un increment important, de fet es va doblar en comparació al que havíem dedicat en exercicis anteriors amb els parcs urbans. Aquesta era una clara voluntat que teníem d'accelerar aquestes tasques de millora, de manteniment, de renovació d'algunes àrees de jocs, de creació d'algunes àrees de jocs en diversos punts de la ciutat, en diferents barris de la ciutat que ens ho havien demanat i que pensàvem que aquest tipus d'equipament urbà podia funcionar molt i molt bé.
La reforma de la plaça Picasso contempla diferents actuacions. Al parc infantil s'ha de millorar el tobogan i retirar l'actual gronxador i l'estructura de fusta amb pals pneumàtics. Al seu lloc s'instal·larà una nova caseta, nous gronxadors i dues noves instal·lacions de joc. El projecte té un cost aproximat de 18.000 euros i està previst que abans de l'inici escolar estigui ja disponible per a la gent del barri.
El parc Picasso i aquesta zona de jocs és molt utilitzada, sobretot en època escolar, quan hi ha la sortida de la mainada de l'escola de Sant Roc, que és un punt proper, i molta gent del barri s'acosta aquí per estar una estona just després d'aquesta sortida, per berenar, per jugar una mica, per conversar, i per tant doncs, era una d'aquestes àrees que tenim identificades i que necessitaven alguna millora.
L'actuació de millora de la plaça Picasso del barri de Sant Roc és una de més de les 46 reformes que han dut a terme les brigades ocupacionals d'Olot, als parcs infantils de la ciutat. Aquesta era un dels objectius de l'Ajuntament d'Olot per al 2022, pel qual hi ha destinat un total de 150.000 euros.
I abans de repassar el més destacat de la demarcació de Girona, parlem del Festival Lluèrnia, que també deixa enrere la pandèmia. Del 10 al 12 de novembre, Olot es tornarà a convertir en la ciutat de la llum i el foc. El recorregut del festival se centrarà al barri de Sant Miquel. S'han presentat més d'una trentena de propostes a la convocatòria artística, de les quals se n'han escollit 4. Una de les novetats d'enguany és el logotip, creat per Manel Quintana, que tracta d'una icona d'una bengala en color negre sòlid sobre el fons groc corporatiu.
Lluèrnia, Festival del Foc i de la Llum d'Olot, torna al seu format habitual i es celebrarà del 10 al 12 de novembre de 2022, després de dues edicions afectades de ple per la pandèmia. Un dels esperits del festival és ajudar a redescobrir a la ciutadania d'Olot nous espais i itineraris. És per aquest motiu que Lluèrnia, després d'explorar la ribera del riu Fluvià o altres indrets de la ciutat, enguany proposa un itinerari que convertirà el barri de Sant Miquel i els seus voltants en el centre del festival. Lluèrnia és un festival de carrer que busca noves il·luminacions, noves mirades sobre l'espai quotidià. Es continuaran explorant nous espais paisatgístics en l'espai urbà sense concentrar totes les propostes en el centre de la ciutat. Aprofitar barris poc freqüentats per les iniciatives culturals per programar alguna de les instal·lacions i activitats ha de permetre visualitzar-los i apreciar-los com a elements del nostre paisatge ciutadà. El director artístic del Festival Lluèrnia és Xavi Bayona.
Aquest any ho encarem amb molta il·lusió, perquè a més tenim noves incorporacions a l'equip i estem doncs, com il·lusionats de tornar enguany a fer Lluèrnia. A més, més que el format original, aquest any doncs, tenim una fumarola que comença el dijous i divendres i dissabte de festival. Els primers anys teníem només 6 hores abans del festival, després ho vam allargar amb la fumarola, i aquest any la idea doncs, és això, tenir aquest primer dijous, on ja sobren coses, ja ho anirem desvetllant, no? Però també doncs, ja comença el festival el dijous, però el que serien les instal·lacions doncs, ja les obrim el divendres i el dissabte.
Lluernia també situarà part de les seves activitats en el centre d'Olot, ja sigui tant amb accions prèvies com amb instal·lacions ubicades a l'Hospici o a la plaça Major, punt d'inici del recorregut, un recorregut que finalitzarà a la plaça de Sant Miquel, on tindrà lloc l'espectacle final. Un festival que acull milers de persones a la ciutat, fet que Baiona destaca.
Nosaltres, tanta gent ens fa besar-la, perquè és difícil controlar aquestes masses de 20-30.000 persones, no sabem exactament la gent que passa, però en tot cas és moltíssima gent. Durant el festival el que fem és esponjar-ho amb el temps, per tant, per això fem divendres i dissabte, vol dir que hi haurà instal·lacions que qui més qui menys doncs, els poden anar a veure el divendres i el dissabte a veure unes altres, no només són 6 hores, i l'altra és extendre-ho en el territori. Quan tenim un festival que s'ha de caminar més, té això, que les instal·lacions estan una mica més allunyades les unes de les altres, però permeten aquest esponjament d'una massa que està caminant o que està veient cosa.
Més d'una vintena de projectes formaran el Festival Lluernia 2022, que a pocs més de 3 mesos ja comença a donar a conèixer els seus primers detalls.
Abans dels esports, repassem el més destacat de l'àmbit de la demarcació de Girona. Els fets es remunten al 13 de setembre del 2012, entre 7:45 i les 8 del vespre. Segons recull la sentència que ara el TSJ de Catalunya ha confirmat, l'acusat i la víctima van quedar en un descampat proper a l'antic col·legi Can Bernès per resoldre un conflicte que tenien. Un cop allà i a traïció, l'acusat va engegar 5 trets contra la víctima, que no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Després de perpetrar el crim, va fugir de Lloret i el van detenir a València l'abril del 2017. Salvem Begur, Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava denuncien la política urbanística desaforada que asseguren impulsa l'Ajuntament de Begur i reclamen aturar-la. Les entitats asseguren que el consistori està recuperant nombrosos projectes i plans urbanístics desfasats. En concret, denuncien que al ple del passat mes d'abril es va aprovar la modificació del Pla Parcial Montcal 2 per permetre l'edificació de 9 parcel·les a la part alta del Puig, amb afectació directa en terrenys inclosos a l'espai d'interès natural Muntanyes de Begur, l'urbanització de Bosc Major amb 36 nous habitatges projectats, la de Magisper, la del sector Serroda o la del sector Van de Wallen Hoteler, a Sarriera. I en successos, el conductor d'una bicicleta ha mort en un accident a la N141C a Muntanyola aquest dilluns al matí, per causes que encara s'estan investigant i, segons primeres informacions, cap a les 9 del matí, a l'alçada del quilòmetre 44,7, un camió que anava darrere d'un altre camió ha esquivat el ciclista, però el segon camió no li ha donat temps d'evitar l'impacte i el ciclista ha mort. Arran de la incidència s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i 3 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 93 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
I avui a l'apartat esportiu parlem de Núria Paiola, que ha viscut una de les competicions més boniques de la seva vida. La socorrista olotina fa balanç a Ràdio Olot de la seva participació als World Games, als Jocs dels Esports que no són olímpics. Valora molt l'experiència, però lamenta no haver estat al seu millor nivell esportiu. Té clar que els mals resultats també formen part de l'esport i que li serviran per créixer. El proper gran repte que té a l'horitzó és el Mundial de Salvament Esportiu, informa David Planella.
Una olotina ha disputat aquest mes de juliol els World Games a Birmingham, als Estats Units. Aquesta és la competició més important del món per als esports no olímpics. Ella és la Núria Paiola i el seu esport, el salvament esportiu.
Ha estat una de les competicions més maques i més increïbles que he viscut mai, perquè ja que eren les Olimpiades, els esports que no són olímpics, doncs vam tenir una inauguració com si siguessin unes Olimpiades, no? Van desfilar i va haver espectacle, va ser increïble. L'organització del campionat, increïble, la veritat és que genial tot, però a nivell personal, les meves proves doncs, no em van acabar de sortir com m'esperava i com havia entrenat.
A l'aigua, Núria Payola va nedar lluny dels seus millors registres i no va poder competir per cap medalla. Eren els seus segons World Games i, a diferència dels primers, que havien estat fa 5 anys a Polònia, en aquests hi tenia posades moltes esperances per aconseguir un bon resultat.
És veritat que quan vaig anar a Polònia era molt petita i anava sense cap expectativa de res, simplement a disfrutar. I aquí sí que és veritat que només érem les 8 millors del món en cada prova i sí que tenia com més opcions reals a tenir uns bons resultats. Ja no et dic una medalla, però sí que uns bons resultats, unes bones marques. I sí que és veritat que la piscina també era una mica especial, era molt profunda, però també costa més nedar, però tot i així les marques i els resultats no van ser esperats.
Núria Payola va competir en dues proves individuals, 200 metres obstacles, on va ser vuitena, i 200 metres supersocorrista, on va ser sisena, i també en tres proves de relleus. Amb la selecció espanyola va aconseguir una quarta posició i dos setens llocs, a més d'un rècord estatal en els relleus combinats. Ara, un cop passats als World Games, Payola se centra en el Mundial de Salvament Esportiu, que hi haurà a finals de setembre.
Començant a entrenar de cara als mundials, que són a finals de setembre, perquè sí que és veritat que quan una competició és normalment, doncs sí que m'agrada pensar la següent, doncs què puc millorar de cara a la pròxima competició, com puc fer per millorar, i per tant amb la Gemma ja estem treballant per anar als pròxims mundials.
I abans del Mundial, a principis de setembre, Núria Payola disputarà el Campionat d'Espanya per Comunitats Autònomes. Serà una bona oportunitat per mesurar el seu nivell a pocs dies del Campionat del Món.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimarts 26 de juliol de 2022. Seguim connectats amb l'actualitat olotina, garrotxina i de la demarcació de Girona a través dels serveis informatius i de radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.